Lux Especialista.
La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dilluns 10 d'octubre i una jornada, estem avui de ressaca, dice 9 d'octubre. Un 9 d'octubre, pues com sempre, marcat per aquesta polèmica que sempre porta el dia 9 d'octubre i aquestes interpretacions de lo que és el 9 d'octubre per a uns i per a altres. I com cada inici de setmana tornem amb un programa ple d'actualitat. Tenim un cel amb intervals nugosos. De 9 graus tindrem i unes màximes de 24 al llarg del dia. El vent bufarà fluix i les temperatures seran semblants a diumenge. O lleugerament més altetes. Vostès estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada i comença Protagonistes.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Vila-real te resolveremos tus dudas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Ja està ací la Fira d'Onda. Torna a la festa al carrer amb tota l'emoció. Del 21 al 30 d'octubre, gaudeix dels encierros de Ferris, dels concerts de Lori Meyer, Malú i Robert, d'espectacles infantils, teatres, màgia, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Every single day.
dues horetes estarem junts i, com bé sabem, avui és dilluns i tindrem agricultura. També, com no, cultura, política i, sobretot, molta, molta actualitat. Víctor Vicido, president de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real, ens acompanyarà per a parlar-nos d'aquells temes que ens preocupen tant. Seguidament, la regidora de Cultura de Vila-real, Rosario Royo, ens parlarà de la campanya Teatre de Tardor que, se presenta este matí. I el regidor de Podem a Moncofa, Rafa Segarra, ens parlarà de si s'ha presentat o no com a la pròxima legislatura, ja que en Castelló ja sabem que no se presenta el mateix que havia eixit fins ara i que esgotarà la seva legislatura, o almenys aixina ens ho fa saber. Gent que entra i gent que és, veurem que anem quines cares tornarem a veure en Podem. També es parlarà de la gestió municipal i per acabar tindrem el regidor de Ciutadans de Vila-real, Domingo Vicent, que analitza també l'actualitat municipal de la localitat de Vila-real. No se'n vagin, perquè gaudir de tot aquest contingut inèdit, només la seva paraula ho indica, és inèdit. I el tenen a on? Pues en Ràdio Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares. Encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
I quan parlem de Mármoles Mijares, parlem de qualitat, però sobretot parlem de treball ben fet. Tema d'actualitat avui és la celebració aquest cap de setmana de la festa Viva 22, un esdeveniment organitzat per Vox a Madrid sota el lema La història que hicimos juntos, que va comptar amb la inclusió de personatges històrics com el d'Hernán Cortés, el sacerdot Francisco Piquer, i l'acte portava setmanes donant que parlar i ja va comptar amb les participacions en directe i per videoconferència de líders polítics de l'ultradreta com Donald Trump, Víctor Orbán o Giorgia Meloni. Anem a sentir com David García, que és diputat autonòmic i representant del sindicat de Vox Solidaritat, fa una valoració sobre aquest acte que van veure este cap de setmana.
Éxito, donde más de 40.000 personas pasaron al final por las carpas del recinto, donde reinó la cordialidad, el civismo, ni una sola botella por el suelo, donde la gente pudo disfrutar en familia, de un ambiente lúdico festivo, donde pudimos tener mítines y donde sobre todo tuvimos mucha fraternidad entre todas las provincias y toda la gente que vino a interesarse por la historia, por la cultura de todas las provincias, y fue un acto maravilloso que invitamos a la gente a que el año que viene, en el día 23, vengan a conocernos y a conocer el proyecto de Vox.
Esta era la valoración que feia el diputado autonòmic David García. I el que vam o llegim a la premsa és que van assistir unes 15.000 persones, entre 40.000 i 15.000 se'n va prou, i el tachen la premsa de que la re ultra. I lo que més se destacava o va ser l'adducció de l'actuació del duo Los Meconios, creadors de temes com Que faig això i Que no som més, i almenys això sí que és una cosa que vull que tinguin clara, perquè una cosa és el que van percebir el ciutadà després del ahir, per exemple, per la vesprada, en quasi tots els mitjans de comunicació, este matí s'ha fet con tota la premsa, és que eren creadors de Que faig això, i a més com que eren un grup a l'Amparo o baix les ordres de Santiago Abascal. Bueno, pues no són més que showmans, infobloggers que creen contingut en clau d'humor, un poc especial, però humor, a la cap i a la fi. Contagiant-se de l'esperit de l'acte, van llançar-se amb el seu tema Vamos a volver al 36, una cançó polèmica que parlava de les violacions grupals a dones o els drets LGTBI. Vull que escolten la cançó.
A internet, estamos en Twitter también, cabreamos siempre a los comunistas, feministas y progres. PSOE, Podemos, Esquerra, Bildu, Puigdemont y Rufián, que podría salir mal.
Bé, pues, han sentit la cançó i l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica va demanar a la Fiscalia que investigara l'actuació mentre Quixac, membre de los Meconios, arran la polèmica sorgida, s'ha pronunciat al respecte i ha aclarit que el que es vol no tornar al 36. O sigui, que el que realment denunciaven és que no volen tornar al 36, sinó que la cançó és una crida per a no arribar a aquest punt tràgic de la història d'Espanya. Sentim a Isaac el que diu.
A ver, yo la verdad es que me siento bastante ridículo teniendo que explicar una canción paródica. Pues esto como cuando intentas explicar un chiste, pues igual. Pero bueno, yo entiendo que para la izquierda mononeuronal hay que dárselo todo mascadito. Entonces yo no tengo ningún problema en explicarlo. En serio que no tengo ningún problema. A ver, vamos a volver al 36. Esa frase, si tú escuchas la canción entera, que yo sé que cuesta, que os cuesta escuchar en más de 3 minutos seguidos, no se refiere a que queramos volver al 36 nosotros, se refiere a que nos quieren devolver al 36, ¿vale? Es eso, pero bueno, es mucho más fácil coger un titular de Lo Mundo o de Público y viralizarlo, ¿no? Aparte, lo de los cánticos homófobos, hombre, pues yo soy más marico que un palomo cojo, y es que no lo oculto, de hecho lo dije en el escenario, entonces eso de la homofobia en la canción, pues mira, me coméis los huevos, ¿sabes? Venga, un besito con el corazón, pero con este.
Pues això, n'hi ha que escoltar totes les parts, és dir, jo apel·le al sentit comú i que no només ens quedem en una versió. Hem d'escoltar les dues versions. Ojo. I si uns se denominen Frente Popular, els altres Izquierda Mononeuronal. Si parlen de les violacions grupals, també parlen de que n'hi ha 10 més, però si són de senegalesos no se tenen que investigar, és dir. Per favor, pensem en el cap, no mos quedem només en una part de la història. Hem de sentir-les totes. Per lo tant, quan mos informem, informem-nos de tot. Tant d'una banda com de l'altra. Ara bé, sí que és cert que si els mitjans de comunicació només se fan ressò d'una banda, el públic en general, que ja té prou en guanyar-se la vida totes les dies, doncs només són una versió. Per tant, així en esta casa, li agrada més, li agrada menys, sé que no mai tindrem amics d'una banda ni d'una altra, però que sí que farem és sempre dir la veritat, tant d'una banda com de l'altra.
Mármoles Mijares patrocina la notícia del dia. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566. Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 15 i 16 d'octubre de 10 del matí a 8 i mitja de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats. Records de la infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 15 i 16 d'octubre al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real.
Noves instal·lacions FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas tanto para particulares como profesionales a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo Mac Bike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
Escoltan la 92.2 de la frecuencia modulada. Estás escoltan la 92.2 de la frecuencia modulada.
L'enquesta política vaticina que la Comunitat Valenciana, els grans partits polítics, tornen a reunir el vot alternatiu de cara a les pròximes eleccions 2023. Partits com Ciudadanos o Compromís, Ciudadanos, Compromís o Podem perden vots que van a parar al PP i al Partit Socialista. Què passarien de 19 escons a 33 els populars i de 27 a 31 els socialistes? A més, el Partit Popular se posiciona com a primera força política amb els partits socialista pisant-li els talons. Compromís perd un parell d'escons. Vox augmenta 3, Podem baixa 3 i Ciutadans desapareix de l'escena política valenciana. Escoltem la valoració que fa el líder provincial del Partit Socialista del País Valencià, Samuel Falomir.
L'enquesta que es va publicar ahir, si algo deixa clar, és que la societat valenciana vol continuar al govern del Botànic i volen que Ximo Puig continuï sent el president de la Generalitat. És més, com vam poder veure, el Partit Socialista a dia d'avui, no? És el partit que en intenció de vot va per davant de tots, és el partit que més simpatia desperta la ciutadania i, sens dubte, pues, bueno, el PSPB, a més, també creix respecte a les últimes eleccions. No? Per tant, això demostra la fortalesa ara mateixa del Partit Socialista en la Comunitat Valenciana i, sobretot, per el lideratge que té marcat davant del Consell, com és Ximo Puig.
I la Generalitat va celebrar ahir l'acte institucional del 9 d'octubre on va lliurar les altes i distincions i les distincions de la Generalitat.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, va reclamar una fiscalitat i un finançament autonòmic justos i ha apostat per la plena ocupació per l'acord per a impulsar el potencial valencià. El president també va assenyalar la importància del respecte i l'acord per a continuar avançant com a societat i per això es va mostrar la voluntat de mantenir el diàleg social amb patronal i organitzacions sindicals, urgint a assolir un pacte de rendes al mateix que temps que ha defensat el diàleg d'empresa, que ha possibilitat grans acords com la continuïtat de Ford a la Comunitat Valenciana. Respecte als guardonats, la província va estar present amb l'escriptor de la Vila Vella, Manuel Vicent, el periodista José María Arquimbau, la galerista Pilar Dols, la dissenyadora i empresària vilarrealenca Dolores Cortés, el Club Esportiu Castelló i la Cooperativa de Viver. Per altra banda, la jornada va quedar empanyada en la processó cívica del 9 d'octubre de la desprada que va recórrer València, ja que, a més dels aplaudiments, es van produir també retrets. Alguns grups van rebre apolítics amb bronques, mentre un grup d'ultres va intentar interrompre la marxa al pas dels polítics de Compromís. Escolten la valoració de Joan Baldoví, diputat nacional de Compromís.
Bueno, novament, un 9 d'octubre van poder veure grupúsculs de feixistes que mans en alt fent el salut feixista escridaçaven i insultaven a les autoritats d'este país amb una, jo diria, certa permissivitat de la policia. Però si alguna cosa bonica va passar ahir és que per damunt de estos grupúsculs s'alçà una majoria de gent que aplaudia quan passaven les autoritats i que reivindicava que esta és una terra on podem cabre tots, on podem pensar diferent, però on acabem de cabre tots en esta terra. I, per tant, jo em quedo sobretot en els aplaudiments i sobretot en eixa mostra de normalitat democràtica que és el que hauria de ser el 9 d'octubre. Un dia en el que tots reivindicarem la joia de pertànyer a un poble amb vora 800 anys d'història.
I la Unió de Llauradors i Ramaders alerta de la presència de cítrics importats en els lineals de la distribució comercial amb pesticides, l'ús dels quals està prohibit en la Unió Europea.
Les noves analítiques de la Unió Llauradora en un laboratori homologat han detectat per quan en consecutiu la presència de matèries actives de pesticides en cítrics, taronges i llimes procedents de Sud-àfrica i l'Argentina, en la distribució comercial, l'ús de les quals està prohibit a la Unió Europea. L'organització ha comprat en diversos establiments de la distribució comercial amb mitjà d'implantació en la comunitat, amb cítrics procedents de Sud-àfrica i Argentina. L'organització ha animat als consumidors a comprar mandarines d'origen valencià. Escoltem el seu secretari general, Carles Peris.
Noves analítiques de la Unió revelen la presència de cítrics importats de països tercers en els lineals de la distribució comercial en pesticides que el seu ús està prohibit a la Unió Europea. És el quart any consecutiu que analitzem fruita forània i detectem aquestes matèries actives que no estan permitides el seu ús en la Unió Europea, sobretot en fruita provinent d'Argentina i de Sud-àfrica. En aquests moments no entenem per què els lineals de la distribució a nosaltres ens exigeixen uns estàndards de qualitat i sostenibilitat molt elevats i als cítrics de fora tot el contrari. Les analítiques demostren que els cítrics de fora alguns contenen matèries actives per dalt de les recomanacions que ens obliguen a complir a nosaltres. Jo crec que això està totalment fora de lloc. No pot ser que s'aplique una doble vara de medir depenent d'on venen el producte. Els consumidors es mereixen el mateix estàndard de producció quan van a comprar i aquest estàndard ha de ser el nostre, que és l'estàndard més sostenible i més segur a nivell mundial. Nosaltres estem reclamant també al Ministeri que exercisca més pressió davant de la Unió Europea per a que al final s'activin aquestes clàusules espill que aconseguisquen una reciprocitat en les formes de producció en el món citrícola. I com s'acaba de començar la campanya, doncs evidentment al consumidor li estem recomanant que consumisca ja mandarines i clementines valencianes en aquests moments i pròximament s'iniciarà la campanya de taronja i farem el mateix, no? Que se consumisca el nostre producte de proximitat.
IORP es va acomiadar ahir unes multitudinàries festes amb l'espectacle itinerari en la nit de la paciència.
El dia de la bicicleta, la trobada de bolilleres i les exhibicions taurines amb la desencaixonada de l'últim bou salvatge van marcar la clausura del programa festiu al municipi d'IORP, que acomiadava les seues festes patronals en honor a la Verge de la Paciència. Uns festejos que durant dues setmanes han comptat amb multitud d'actes per a tots els públics i que han discorregut sense contratemps. Escoltem a l'alcaldessa d'IORP, Araceli de Moya.
Patronales de Oropesa del Mar de este año 2022 con un balance muy positivo, una valoración por mi parte satisfactoria. Realmente han sido unas fiestas multitudinarias con muchísimos eventos para todos los públicos, pensando en todos ellos y orgullosa, muy orgullosa de que hayan transcurrido, a pesar de la multitud de visitantes y a pesar de la cantidad de eventos, de una manera apacible, pacífica, en convivencia, con mucha alegría e ilusión. Muy orgullosa de cómo se han comportado nuestros vecinos en el municipio y también las personas que nos han visitado. Desde luego se veía las ganas que había de por fin celebrar unas fiestas plenas, sin ninguna restricción, por razones sanitarias ni de ninguna otra índole. Y bueno, creo que han sido unos días muy intensos, que todos hemos disfrutado, por supuesto, y ya pensando pues en las siguientes fiestas, ¿no? Para que, bueno, la comisión, nuestros festeros, la reina mayor y la reina infantil vuelvan a salir a la calle y a representarnos como lo han hecho, de forma magnífica.
Vila-real licita el primer servei permanent de neteja i desbrossament de vies públiques i solars municipals.
La nova licitació permetrà disposar al llarg de tot l'any de personal i maquinària especialitzats per a garantir una resposta àgil al manteniment d'aquests espais. El regidor de serveis públics, Xus Madrigal, ha destacat l'avanç que suposarà comptar amb aquests serveis especialitzats, sobretot des del punt de vista tècnic i de manera especial per al manteniment de les vies rurals. El consistori ha publicat la licitació per un import de 63.355 euros, que tindrà una duració de 2 anys. Les empreses interessades a optar a la licitació tenen de termini fins al pròxim 21 d'octubre per a presentar les seues ofertes.
El Partit Popular de Vila-real demana recuperar el multiesport escolar a Vila-real després de més de 2 anys i mig paralitzat.
Adrián Casapo ha demanat a l'equip de govern que torna a oferir el multiesport escolar, paralitzat a la ciutat des de fa més de 2 anys i mig. Diu que ni els docents ni les famílies entenen el motiu pel qual encara no s'ha reprès aquest programa de foment de l'esport entre els escolars. Assegura que es compromet a recuperar la pròxima legislatura al multiesport per a convertir-ho en un referent que permetrà a tots els xiquets i xiquetes de Vila-real practicar esports en igualtat d'oportunitats. Escoltem Adrián Casapo.
Ni els docents ni tampoc les famílies entenen el motiu pel qual encara no s'ha reprès aquest programa de foment de l'esport escolar després de més de 2 anys i mig paralitzat. El compromís del Partit Popular és recuperar la pròxima legislatura este programa esportiu per a convertir-lo de nou un referent i que permeta que tots els xiquets i xiquetes de Vila-real, independentment de la situació econòmica de les seues famílies, puguen practicar esport en igualtat d'oportunitats.
I el Comitè Electoral Regional del Partit Popular de la Comunitat Valenciana aprova els 27 municipis, els candidats de 27 municipis per a les eleccions municipals.
Sí, de manera oficial, ahir ja van saber que per a Vila-real el candidat serà Adrián Casabó, per a Borriana, Jorge Monferrer, per a Baidussó, Herminio Serra, Vinaròs, Juan Amat, Benicarlo, José Manuel Cerdà, Almassora, Maria Tormo i per a Onda, Carmina Ballester.
Sanitat ha administrat ja un total de 701 dosis de vacuna VPH als xiquets de 12 anys en els centres de salut des de la seva inclusió de l'1 d'octubre en el calendari vacunal infantil de la Comunitat Valenciana.
El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha recordat que la Comunitat Valenciana és una de les primeres autonomies que ha estès la vacuna enfront del virus del papiloma humà als xiquets en el calendari vacunal infantil, que va ser introduïda en el calendari per als xiquets d'aquesta edat ja en 2007. Així mateix, el titular de Sanitat ha destacat que la vacuna enfront del virus del papiloma humà és la forma més eficaç de previndre la infecció i disminuir en això la incidència de tumors originals per a aquest virus, tant en dones com en homes.
El fiscal anticorrupció sol·licita 10 anys de presó per a l'expresident de la Generalitat com a presumpte líder de la trama a què atribueix el suposat cobrament de 20,6 milions en comissions, dels quals el jutjat ja n'ha recuperat 6,7 a través del suposat testaferro de Zaplana Fernando Belot. A més, el Ministeri Públic demana contra l'exministre de Treball una multa de 40 milions d'euros.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores. Transports especials i plataformes aèries, amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana i amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grues Tomàs.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Encara no veus a punt a casa? Els nostres antenistes te'ls sintonitzen gratuïtament. Només has de telefonar al 964 91 90 70 i en un no res estaràs disfrutant de la teua radiotelevisió pública. A més, pots guanyar una tele.
Quin comboi de categoria!
Entra en a.media.com/protagonistes i participa. En A. la província de Castelló és protagonista. No t'ho perdes. Amb la col·laboració del Col·legio de Administradores de Fincas València Castellón. A. La veu de tots.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Take your hand and lead you to the
I ara tenim a l'Associació de Llaboradors Independents de Vila-real. Víctor Vicedo, bon dia, ell és el president.
Bon dia, Susana, bon dia a tots.
I Pepe Llop, vicepresident, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Hem rebut una nota de premsa de la Unió de Ramaders i, Ramaders i Llauradors, on denuncien que han trobat, és el quart any consecutiu que troben taronges i llimes impregnades d'eixe pesticida que no deixen gastar, i diuen que són provenents de Sud-àfrica i d'Argentina.
Bueno, en primer lloc, felicitar a Carles Peris i la Unió per aquesta denúncia, pressupost. Són anàlisis de taronges ja en lineals, no? Suposo.
Sí, sí.
Vale. Efectivament, sabem tots per els anàlisis que fa la mateixa EPSA en frontera de que se detecten matèries actives que estan prohibides en la Unió Europea, tant de Turquia com d'Egipto, com de Marruecos, com de Sud-àfrica, com d'Argentina. I sabem en quina proporció inclús cada país peca. La quantitat de cítrics que s'analitzen en frontera és aproximadament un 5%. Luego, si en aquest 5% s'encontra diguem, productes prohibits en la Unió Europea que no estan permitits i que tenen un límit màxim de residus en l'entrada i se superen aquest límit màxim de residu, pues en l'altre 95 també hi ha una quantitat de cargaments que han passat i que no han sigut analitzats i que òbviament estan en els lineals. Entonces, a part de la denúncia de la Unió, jo el que vull és que la gent siga conscient que en aquests percentatges, que en aquest 5% que s'analitza en frontera se capta residus, pues en aquest mateix percentatge està en els lineals, perquè no s'analitza tot el que ve a Europa en frontera, perquè seria impossible. Tots els cargaments no s'analitzen.
La llei de la quema de residus ja han reconegut que no és com volien aplicar-la, no? Els han fet cas.
Bueno, jo vaig entrar en lo general i Pepe entrarà en diguem, en el detall de la llei, perquè a ell li agrada més llegir la legislació que a mi, no? Anem a veure. Efectivament, ha hagut una sessió parlamentària en la qual s'ha votat l'anul·lació del artícul 27.3 de ISA Llei, en la qual, que és de residus en general, i en la qual se posava a la poda com residus agraris, i que, per supost, el 27.3 dia que con caràcter general no se poden realitzar quemes agràries en tu pròpia propietat, no? Entonces, això és un destarifo total, però més destarifo era inclús que més avant dia que això era falta grave i que la multa estava entre 100.000 euros i 3.500.000 euros. O sea, és que jo aquesta desproporció entre el que és la falta i el que és la pena, això no s'ha tocat tampoc, això segueix ahí. Però és que, a més, com a falta grave, que tampoc s'ha tocat, segueix la quema agrícola. És dir, que no sols n'hi ha que tocar el 27.3, n'hi ha que tocar també el 108, que és el de les penes.
Clar, perquè el que s'ha derogat ha sigut la quema de restos de poda.
Perdona, en este moment sí. Seguís vigente. No s'ha derogat absolutament res.
Està aprovat, sí.
Perdón.
Però perquè, a veure, està votada i aprovada per majoria.
No.
No estarà publicada, no, però el sí no. Se vota i se...
Estem en un procés de desenvolupament parlamentari, en el que el que s'està debatint és la llei de gestió de la nova PAC, que està pendent d'aprovació. I aquesta llei, a proposta del PDeCAT i de Ciudadanos, se va fer una esmena per a suprimir l'apartat 3 de l'article 27. I, efectivament, se va aprovar.
Claro, para revertir la prohibición de quema de residuos vegetales.
En un procés parlamentari que hasta que no s'aprove la llei que incloga o no aquest tema, que l'incluirà, que l'incluirà, hasta que no s'aprove i se publique, seguís vigent. Però ho dic simple i llanament per posar les coses en el seu punt. Estem en un procés en el
que... Sí, vostè me diu que si ara cremaren serien denunciats.
La llei...
No perquè n'hi ha una interpretació en la Comunitat Valenciana, però aquesta interpretació no deixa de ser una interpretació i bueno, la Guàrdia Civil del Seprona és nacional, entonces podria haver un conflicte de llei, no? Yeah. Però en principi ningú se posa ahí, la interpretació s'està portant a
terme. I on vaig és que estem en un moment en el que, per exemple, a nivell nacional, pues, la gent s'està plantejant sembrar totes les sembres d'hivern, etcètera, etcètera. Per això hi ha que preparar el terreno, i per preparar el terreno en ocasions hi ha que fer cremes agrícoles. I aquestes cremes, avui per avui, seguissin legalment, estan prohibides. Entonces, independentment d'aquesta matisació que estem en, probablement estem en vies de solució.
Sí, era una enmienda que per a que llevaren que va ser votada per majoria. Però vostè...
No va haver ninguna oposició. No va haver ninguna oposició. Tots van apoyar. Tots van apoyar, lo qual no deixa de ser un reconeixement de que les lleis se fan en els peus i no en el cap. Perquè una llei que està feta en el mes d'abril, se va publicar el 10 d'abril, que va interrompir totes les faenes de crema, per exemple, en cítrics,
sí,
en tot el que això significa de no actuació per aconseguir aquesta producció que tindríem que tindre, i que per una sèrie de qüestions, a lo millor també ha influït això, no tenim en aquest moment. Hem tingut una modificació per aquesta nota interpretativa, i ara resulta que estem marejant o seguint marejar la perdiu. N'hi han algunes coses que deixen la cosa a mitges. No és l'article 27, apartat 3, el que hi ha que eliminar. En el que són les definicions que conté la pròpia llei, en l'article 2, en l'apartat A-O, seguís considerant-se com a residus agraris i silvícoles, són residus, i en conseqüència entraran dins de l'àmbit d'aplicació de la llei de residus, que per cert, en la llista europea de residus, que és la decisió 2014-955 de la Unió Europea, per decisió de la Comissió Europea, no està contenida com tal residu, i en canvi en la legislació espanyola sí que la incorporem. I també se tindrà que rebatir i derogar, dins de l'àmbit d'aplicació, se tindrà que excluir de l'àmbit d'aplicació els residus agraris i silvícoles que, si no se lleven, seguissin estant incluïts en l'àmbit d'aplicació, i en conseqüència serà d'aplicació, no aquest article, però sí totes les sancions, per exemple, com se referia Víctor. Entonces, estem en camí, s'ha fet d'incidència en l'article 27, en l'apartat 3, però tot el que incidís en els residus i restos de poda o restos agraris i silvícoles, considerar-los com a residus, és bàsic i fundamental l'eliminació de què és un residu, com si fos un plàstic o com si fos mercuri. És un subproducte d'un procés que s'elimina, que s'elimina dins del mateix procés. Que s'elimina dins del mateix procés.
Un segon i avant, vull matisar una cosa, per sintetitzar el que està dient Pepe. O sigui, que no soles, o sigui, ahir s'ha fet una eliminació del 27.3, que, per cert, nosaltres, en una carta que vam fer com a Federació Nacional d'Associacions Independents, demanàvem l'eliminació d'això, però també demanàvem l'eliminació de residu de la poda agrària, perquè si no s'elimina com a residu, en l'àmbit d'aplicació de la llei segueix sent un residu, i això és una llei de residus. I si no s'elimina l'apartat que diu que cremar llenya és una falta grave, i no s'elimina que la sanció és de 100.000 a 3.500.000 euros, pues, vull dir jo que encara si elimina només l'apartat 27.3, seguim igual. O sea, que lo que n'hi ha que dir d'una forma aixina molt clara és que la poda agrària no és un residu agrari.
Los restos, Los restos agraris, perquè,
vale.
I, a més, sí. Tinguem en compte una cosa, que estem parlant d'algo que només afecta a 900.000 explotacions agràries i, a més, en aquest país n'hi ha 12 milions d'hectàrees de cultivos herbàceos que tots diuen restos agraris. I aquests restos agraris sempre o s'han cremat o s'han subsolat, s'han eliminat d'una forma o altra dins de la mateixa parcel·la. I aquests 12 milions d'hectàrees de cultivos herbàcies i els 5 milions d'hectàrees de cultivos leñosos representen només 6.024 vegades el que és la superfície agrària de Villarreal, perquè ens donem compte de què dimonis estem parlant.
Sí, però és que el que se vota és el text legislatiu per a revertir la prohibició de la quema de residus vegetals en l'entorn agrari que estableix Llei de Residus i Suelos Contaminados. És a dir, sí que parlen i sí que diuen... si el que se trata és de revertir la prohibició de la quema de residus vegetals en l'entorn agrari, és el que volem. És a dir, realment el que no se vol en l'entorn agrari és que se creme el pot de plàstic, a lo millor que porta algun component per al el terme. Però realment sí que s'ha tractat d'aquest tema i el text legislatiu és per a revertir la prohibició de quema de residus vegetals en l'entorn agrari que establece la Llei de Residus i Suelos Contaminados.
Sí.
Si aproven això, no tindrem problema.
Però després matisa que el que s'elimina o volen eliminar és l'article 27.3.
Vale. Però el que hem d'anar és al text legislatiu i aquest text és el que legisla aquesta llei.
Aquest text és el text de les condicions de gestió de la nova PAC en la que per aplicar els beneficis de la PAC se tindran que complir tota una sèrie de coses. Entonces,
han logrado incorporar una enmienda transaccional votada por la mayoría del Congreso de los Diputados al texto legislativo para revertir la prohibición de la quema de residuos vegetales en el entorno agrario que establece la Ley de Residuos y Suelos Contaminados vigente para el pasado mes de abril.
En la PAC, para tindre ayudes de la PAC, te obligaba a no cremar. Y entonces... per revertir el que en la llei de gestió de la PAC no siga un impediment per accedir a les ajudes, el que tu tingues que cremar, com per cert hem cremat absolutament sempre i tant en secà com en frutals, etcètera, mos obligaven a triturar, mos obligaven a gestionar els residus, entonces si en aquesta llei de gestió de la PAC te obligaven a això, han revertit el que fa l'article 27 apartat 3 que castiga la quema de residus agraris i silvícoles. I jo el que estic plantejant és que per mi se me queda curta, perquè en la pròpia llei seguís definint-se com a residu els restos de poda i en conseqüència és d'aplicació la Llei de Residus, hi ha que traure de residu els restos agrícoles i silvícoles i en conseqüència hi ha que traure tot aquest tipus de restos de l'àmbit d'aplicació de la norma. Si no, és única i exclusivament haurem tret allò, però ho haurem tret diguem de rebot, perquè en la gestió de la PAC mos obligava a no cremar i ara no mos obligarà a no cremar. Podrem cremar.
Una pauseta de publicitat i anem a parlar dels problemes d'electricitat per als regants. No, el problema de la pujada de la llum per als regants. No problemes d'electricitat, que els regants no en tenen cap, és la pujada de la llum.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Great Little People llega a Villarreal de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante, y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a AdLingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a AdLingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Porque ahora, por ejemplo, lo de la ley animal... I continuem parlant en l'Associació de Llauradors Independents de Villarreal, en Pepe i en Víctor. I anem a parlar d'aquesta puja de l'electricitat, d'aquesta puja energètica, que està castigant tant els nostres regants, no? Està tenint tants problemes a l'hora de pagar aquests rebuts de la llum, no?
Sí, per supost que està la cosa complicada, sobretot pels regants, no? Perquè
s'ha complicat per tots.
Sí, sí, per tots.
Perquè al final tots tenim que pagar, és dir, ens costa més cara la llum. Dona igual, el problema no és dels que tinga, l'altre dia van estar així, bueno, la societat de regants, els que tenen un pou, és que ara resulta que quan es ve el rebut de llum val tres voltes més.
Clar. Mm-hmm. Mira, nosaltres ja saps que estem dins d'una federació nacional d'associacions independents, on hi ha sector primari, però també hi ha autònoms. Entonces, nosaltres, ante este problema de la llum, hem elaborat un escrit que hem enviat a la excel·lentíssima senyora doña Sara Aguesén Muñoz, secretària d'Estat de la Energia, que perteneix al Ministeri de Transició Ecològica. Sí. I en ese escrit, nosaltres li demanem que efectivament facin un esforç per baixar impostos, no? Nosaltres, per exemple, en el cas dels regants, pues volem que se suprimisca de la factura l'IVA pels regants, per lo que són els pous, perquè a nosaltres mos ha quintuplicat el valor de la factura. Entonces, només això ja supondria un abaratament, perquè no som empresa, no fem declaració d'IVA, i per tant, si mos lleven l'IVA i s'impost, pues mos ajudaria molt. Després també demanem la supressió de l'impost al tope al gas, que el tope al gas, des de luego, té una fecha de caducitat, que me pense que és abril, però ja veurem què s'inventen després, no? I el tope al gas no és ni més ni menys que com resulta que has topat el gas perquè no siga l'energia del gas la que marque el preu de la llum, pues després tu tens que compensar a les gasístiques per ixa diferència de preu. I entonces poses un impost dins de la factura que resulta que al final és la meitat de la factura de la llum. Entonces això és una barbaritat, no? I entonces aquest impost també entenem que hauria d'eliminar-se quan antes, que això pues, no és de recibo. I des de luego...
Que també són perjudicats i estan demanant el que demana tot el món, i és que no seguien per l'extracció del gas, que és el que més costa traure, i per tant després fan una mitja i ens cobren la llum més cara. Però que vostès, que són la part primària, també estan afectats. És a dir, si els ceràmics, si la ceràmica s'ajunta i protesta i té ajudes, o és, almenys és el que esperen, també el sector primari necessita aquestes ajudes.
Efectivament, siga ajudes o, com dia, llevar impostos. O sigui, que ens lleven els impostos de les factures, per lo menos al sector agrari, al regar, que el regar és vital, som el sector primari, som un sector estratègic, l'alimentació afecta a tot, i sobretot a aquesta pujada de l'IPC, i des de luego, vamos a ver, pujarà l'IPC, però a nosaltres ens seguim pagant el mateix. Entonces nosaltres tenim una pujada, diguem, en cost de producció, que no veiem després que se revertís de ninguna de les maneres.
Claro.
I si nosaltres caem, pues la veritat és que això ho pagarà el consumidor en problemes per alimentació. Entonces, crec que el govern té que fer un esforç per millorar aquesta situació que s'ha quintuplicat la factura de traure l'aigua dels pous per poder regar. O sigui, que és un problema gordíssim.
I com gordíssim. Que quan consideren lo de traure ajudes, no tenien contemplat este sector, que pareix que tinguin que recordar-los, vostès envien la carta, lògicament, al puesto on és primordial que es faci en cas perquè és que és la base, és dir, podem estar sense gasolina per anar en cotxe, però des de llavors sense menjar. Això està clar que no. I tot i això, que la gasolina vostès també la gasten, perquè els tractors també van en gasoil, no?
Sí, és que anem a veure. Així, jo crec que molt estem quedant curts. N'hi ha una cosa que és absolutament certa, i és que en el mateix metro cúbic d'aigua que te costava 26 cèntims l'any passat, ara te costa 38 o 45 segons l'actualització que hagin fet, perquè la situació de cada comunitat de regants o de cada pou també veurem fins a quin punt s'ha vist perjudicada per la no aplicació i la repercussió immediata i directa de l'increment de cost al preu del rec. Però estem parlant d'aplicació d'impostos sobre els beneficis caiguts del cel, diuen. Caiguts del cel per aplicació d'una mesura política, que és ixa, posar el preu del més car, que dona la casualitat que és el gas, quan tu, a lo millor, en vez d'estar produint en gas, estàs produint en energia nuclear, que és més barata, o en energia eòlica, que és més barata, o en energia hidràulica, que és més barata. Entonces, estem fent la demagogia d'aplicar impostos a un impost perquè la decisió política permetís que apliquen el preu car a la repercussió de la factura, quan simplement la decisió política no tindria que reclamar el que mos baixen els impostos, sinó que mos baixen el preu de la llum. És a dir, si tu resulta que tens una energia que te resulta cara de fabricar, pues busca una font d'energia més barata i més econòmica.
El que se referen que ha sigut perquè, una decisió política...
Perquè si m'has
deixat
que aplique el preu més car de totes les possibilitats de producció que estic tenint, per tindre aquests beneficis extraordinaris que després els ompli la boca de demagogia dient que aplicaran impostos extraordinaris sobre els beneficis caïdos del cielo, eviteu que vinguin aquests beneficis caïdos del cielo, que se posi el preu real de la producció elèctrica i automàticament no caldrà disminuir els impostos, que per cert, si mos ha doblat o mos ha quintuplicat la factura de la llum, per molt, si s'ha multiplicat per 4 i mos heu reduït a la meitat l'IVA durant un període determinat, esteu recaudant a munt més d'IVA i a munt més per tots els conceptes. És a dir, ja n'hi ha prou de demagogia, mos quedem amb un tocurs, Víctor, demanant el que mos lleven impostos, i el que hem de demanar és que la factura de la llum s'arbitre d'una altra forma, que és una decisió política, igual que ha sigut decisió política el parlar de que el preu estigui condicionat sempre per el més car de fabricació. Per què? Perquè els senyors de les, els que després ataqueu perquè tenen beneficis extraordinaris estan, entre altres, buidant els pantanos perquè han utilitzat energia hidroelèctrica a base de sense necessitat de regar, el fer molta energia hidroelèctrica perquè me l'estàs permitint que la pose al preu màxim, que és el que val el gas, i jo estic tenint beneficis extraordinaris. No ataqueu els beneficis extraordinaris, preneu la decisió política que hi ha que prendre, enfrenteu-vos al que vos teniu que enfrentar simplement en la decisió política de dir anem a produir l'energia més barata i el que més puga cap a or.
Bueno, pues jo simplement dir que efectivament nosaltres hem enviat esta carta i en esta carta també està lo de la doble potència, que és que quan nosaltres reguem se mos cobre la potència que toca, però quan no reguem, pues que se puga canviar aquesta potència a la potència mínima i a la més econòmica, no? De tal forma que no estiguem pagant sempre el màxim, no? que diu el contracte, no? Que se puguen canviar aquest contracte. I després també que se faci una reserva pressupostària per a que les associacions de regants puguen posar plaques solars i poder ser així autosuficients per a treure l'energia elèctrica en un futur, no? Entonces, pues bueno, totes aquestes coses li demanem a la senyora esta, que és la directora o la secretària d'Estat de l'Energia.
Que al fi i al cap és per a lo que estan les associacions.
Jo demanaria una altra cosa. Demanaria una estabilitat legal. Una estabilitat legal perquè així, promocionat i en subvencions, van posar en els minifundios que tenim una inversió important en reg localitzat, perquè per ahorrar aigua, per minimitzar l'impacte mediambiental, etc, etc, etc. I ara resulta que una vegada les comunitats de regants pagat pel propietari de cada una de les finques, els propietaris de la finca en les seues instal·lacions han fet aquestes inversions, ara ens estan dient hem de fer inversions en plaques solars. Les farem, però doneu-nos una garantia i una estabilitat de que no aneu a canviar les normes, no aneu a canviar les lleis, i que una vegada tinguem feta la inversió resulta que seguiu aplicant el que no podem utilitzar aquestes plaques per la raó que siga. I entre altres coses també com a organització agrària m'atreviria a dir que n'hi hagi una regulació de la mateixa forma que jo no puc posar una fàbrica de azulejos on me dóna la gana, sinó que tinc que anar a lo que està catalogat com a suelo industrial, estem ben proliferar com a xampinyons instal·lacions de plaques solars que me dóna la sensació de que no tenen les mateixes exigències normatives i la mateixa regulació, que estan produint uns impactes visuals importants, que el dia que això se tinga que desmuntar tindrem els termes el terreno agrari probablement en unes condicions no adequades per poder seguir desenvolupant la seua actuació. Entonces, aquesta estabilitat normativa crec que és exigible, però és difícil exigir-la quan tenim 17 parlaments i un Parlament Nacional que la seva única faena és legislar, legislar i legislar.
El ple de Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Comunitat General de Regantes, Riegos de Levante, Marge Izquierda del Segura, en el fi de regular el mecanisme per a liquidar la contraprestació econòmica al regant que estableix l'article 14.9 B de la normativa del plan hidrològic de la demarcació. En este pago s'entén, en un pago que són 175.000 euros, en este pago s'entén compensat, a més del cost de l'adquisició d'aigua, tots els costos que han d'assumir els regants per a portar a cap la gestió hídrica de Elondo.
175.000 euros.
Això
m'agradaria saber l'opinió dels regants.
Això, bueno, s'han aprovat, això és en Elondo, que està en Elche.
En Elche, bueno.
Per lo tant, en este cas, tenim problemes, demanem. Si no mos ho donen, és quan mos queixem.
Clar.
De moment, estos ja en tenen 175.000 euros.
Torna a repetir.
Qui plora, mama.
Sí, però torna a repetir lo mateix. Estic hasta el gorro de que todos tengan que ser ayudas de la papá administración. Així, torna a repetir. Si n'hi ha un problema de factura elèctrica, és perquè n'hi ha una decisió política de que el preu de la llum la condiciona la més cara.
Sí, però sap el que passa? Que el que mana és el que vostè va votar fa 4 anys. I mentrestant, vostè té que o demanar o aguantar. I quan vinguin les urnes, decidir. És així o no?
Sí, és.
Moltes gràcies, estic encantada, eh? Jo m'ho passo molt bé quan venen perquè em porten coses noves.
Puc dir una coseta
sí,
abans?
Sí, clar, clar.
Bueno, relacionat amb això del Ministeri de Transició Ecològica de les cremes, que ens ha caigut com un atobó sense esperar-ho, pues ara està venint una altra coseta, que és l'eliminació de preses hidràuliques i assuts. ¿Vale? No vos pergueu, el programa d'avui de la nostra agricultura en Medi TV a les 7 i mitja, que vaig a parlar d'això perquè en el riu Millars n'hi ha una de les preses que ja
cebo.
Estava.
Sí. Se veu. A veure, què podrem sentir que no sabíem?
Bueno, pues, per exemple, que en lloc de renovar totes aquestes preses que caduca la concessió, pues lo que fan és derribar la presa, perquè una de les coses que pot fer és agarrar l'Estat la gestió d'eixa planta hidràulica i d'eixa presa, i l'altra és tornar a licitar la concessió i l'altra és derribar la presa. Pues ara s'està decidint sempre derribar la presa. I això és un perill tremendo, perquè aniran caducant totes les concessions a hidroelèctrica i aniran derribant preses. Ojo, que aquestes preses d'hidroelèctrica van lligades també a regar. I ahir dalt, en el Millars Alt, se volia derribar una de les preses que afectava a tres pobles que regaven d'ella. I estos han plorat i han aconseguit que no se derribe. Però, en canvi, este any, 2021, el 2021, no el 2022, s'han derribat 108 preses, que són exactament la meitat de totes les preses que s'han derribat en la Comunitat Econòmica Europea.
I la raó que se posa és que altera la libre circulació de los peces i la fisonomia de los ríos.
El pròxim programa abordem això. Però, no obstant, esta vesprada en directe, a quina hora eixirà?
A les 7 i mitja de la vesprà en Medi TV.
I el que no ho veig, consulta les xarxes socials, que és ben segur que està per ell.
Sí.
Moltes gràcies per haver estat així.
A tu, Susana.
Ahir soc molt políticament incorrecte, saps?
Que inconformistes que som, Susana. Tots diuen que s'ha aprovat i que s'han...
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audios. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
You got that, break yourself, baby. Oh, yeah, you never make that change.
invece.
Era bufen... I ara bufen vents de tardor i estan nosaltres la regidora de Cultura, Rosario Rollo. Anava a dir la regidora que ens porta una altra volta a teatre, però ens pareixia, me pareixia una miqueta fort. Bon dia, Rosario.
Hola, molt, molt bon dia. No, jo pensava que anaves a dir-me una altra de les regidories que duc, perquè jo sé que tu el que volies avui que parlàrem ja d'una altra cosa, però bueno, que també podem parlar també. Podem parlar. Però ara
clar, sí. No volia agentar lo de teatre en política perquè ja hem tingut prou estos dies molt de teatrillo. Vull que parli d'aquest teatre que sí. Torna a altra volta a Vila-real.
Sí, la veritat és que volia un poc dir que des de l'Ajuntament de Vila-real, encara que no hem tingut unes programacions com solíem tindre i que pareix que la programació cultural en la nostra ciutat estiga un poquet estancada, no és aixina, perquè el que sí que és cert és que tenim una societat tan activa que pràcticament no es deixaria quasi temps ni per a programar pròpiament l'activitat cultural, perquè és que simplement si deixem l'auditori a les diferents associacions i del nostre poble, pues que ja no ens queden dates. Però sí que hem volgut, ja que vam tindre en la primavera vam tindre un teatre a nivell nacional, sí que volíem ara donar també veu, i millor dit que en el teatre, a les companyies valencianes. Tenim ara el vent de tardor, tindrem una representació de companyies d'ací, de Vila-real, de Castelló, de Benicarló, de València... perquè hem volgut també que estiga present i se teatre, perquè la nostra comunitat és una comunitat molt rica en una gran creativitat i en un gran potencial, però tant en productors, en directors i directores en tot el personal que ocupa i s'ocupa de l'espectacle teatral, pues tenir de sala, perquè a Vila-real tenim una gran representació de teatre de carrer, però també tenim teatre de sala. I en aquest cas pues tindrem ara a la Medusa, que és una companyia que té visitants, que és de carrer, sí. I la Medusa, que és, també fa teatre de sala. Així que és una programació... pues senzilla, no és, però jo crec que va ser de l'agrado de totes i tots, i que el que sí que diem, mira, tenim també l'excusa de que volem que la gent vinga al teatre, que en este cas per a potenciar a les empreses locals, i bueno, locals, me refereix a locals perquè de la comunitat, que gràcies també a la Diputació Provincial i a l'Institut Valencià de Cultura, que va ser gratuït. Cosa que...
És a dir, tindrem teatre gratuït. Tenim... I, ojo, perquè jo vull dir-los, el 28 d'octubre tenim un que es anomena Iaios.
Sí.
El 5 de novembre, la Torre del Silencio. El 11 de novembre tenim Fenòmens. El DIWIT,
que està de fenòmens, vull dir que és una companyia, és una associació cultural per a, en aquest cas, són persones en diversitat funcional. I crec que encara que el títol és en anglès, però bueno, el que és que no... que ells també poden ser campions, no? Que jo crec que és un poc retomant aquella pel·lícula que tant es va i que tant es fa gaudir, que de campions, pues bueno, és un poc una obra de teatre en ese estil, en esa línia, i que bueno, jo crec que és molt interessant, i Vila-real és una ciutat inclusiva, i com sempre dic, que la cultura és necessària i segura, però que el que sí que intentem donar veu a totes les persones, siguen com siguen. I crec que hem tingut ara fa molt poquet de Fundació Manantial, hem tingut unes jornades, però també acudim, i que Vila-real vol continuar
d'una societat.
Sí.
Per tant, visibilitzem-nos tots per igual.
Sí.
Això serà el dia 11. El dia 18 tindrem a la noche els tardígrafs.
Tardígrafs.
Sí,
que és una esta obra la va dirigir Sergio Caballero, uh-huh. O sigui que també veiem una faceta nova de del nostre benvolgut Sergio.
El dia 2, Waterloo, el dia 9 de desembre, ja parlem al mes que ve, el misterioso caso de Houdini i l'habitació cerrada.
I la màgia que tots ens agrada, és que el teatre és màgia i bueno, veurem què és capaç de, a on vol portar-nos.
Ojo el del 23 de desembre, el xiquet que volia una falda escocesa.
Sí, sí.
Per tant, tindrem de tots els gusts, eh?
Tenim, ja dic que en aquest cas donem les gràcies al programador, a Domingo Martínez, uh-huh. que ha fet una aposta, ha intentat dur un ampli ventall de escena, no? De oferta teatral per a que totes i tots gaudim i mos arrimem al teatre.
I el més important és que és gratuït. Ningú t'excusa, sí, per no gaudir de la cultura. Eh?
Efectivament. Jo voldria, en aquest cas, pues, vull fer una crida, perquè sabem que els actors, les actrius, si no tenen espectadors, pues no poden, no, el seu treball se queda a mitges, no? Esa complicitat de l'espectador, esa complicitat del directe, crec que és molt, molt interessant, i per això, en aquest cas, pues anem a fer, l'Ajuntament fa un esforç i ofereix esto, una quantitat important de programació gratuïta per a que ningú tinga excusa de no vindre.
Regidora, jo ara sí que vull parlar de la regidoria del cementeri. Per a mi és una regidoria molt important. Mire, Tots Sants és una festa tradicional catòlica dedicada al record dels avantpassats, que se celebra el dia 1 de novembre i que està íntimament relacionada amb la festa que se celebra l'endemà, la del Dia dels Morts o Dia dels Difunts, el 2 de novembre. I ho tenim ahir.
Sí, ja ho tenim ahir i ja ho tenim tot preparat. Ja hem reservat les caires i tindrem la missa, gràcies també a l'Associació de Filles de Maria del Rosari, i que també estàvem comentant de fer-la esa mitja horeta abans, com vam fer l'any passat, uh-huh. que era a les 10 el reso del Sant Rosari i a les 10 i mitja la missa, perquè perquè si tenim un clima com estem tenint ara, pues per a que no passem tanta calor com en algun moment, perquè uh-huh. és que com el temps està un poc loco, pues nosaltres ja estem des de la regidoria, ja estem preparant-lo tot per a que tindre esa cerimònia com cal, i que ese homenatge que se fa a totes les persones que s'han precedit, pues que tinguen i se record i se dia especialment, i tots els dies, no? Perquè tots ens en recordem, uh-huh. però que tenen ese dia, fem ese homenatge més present.
El cementeri ja està preparat, ja té l'horari ampliat, o quan s'ampliarà l'horari?
Bueno, l'horari pràcticament és que tenim ara, estos dies últims sí que és veritat que s'allarga un poquet més, però la gent aprofita els caps de setmana per anar ja netejant i anar ficant les flors, i bueno, sempre s'espera a última hora, però bueno, i sí que l'horari i l'autobús encara funciona, i que a lo millor en esos dies sí que a lo millor reforcem un poquet més, però que me falta...
Està previst,
sí.
Clar, jo és que estic demanant-li ja informació i vostè està acabant de polir-lo.
Sí.
Vendrà en uns dies per a dir-me si hi ha alguna novetat, sí. Però vaja, que està tot en marxa l'operatiu.
Està tot en marxa
i
perquè...
en principi serà igual que l'any que ve.
Sí,
l'any passat.
Sí, perquè a veure, més o menys, ja en tots els anys que tenim d'experiència, i bueno, i dono les gràcies al personal del cementeri, perquè per la seva dedicació, per la seva amabilitat i perquè que sempre estan atents i que intentem reforçar i estar un poc ajudant a totes les persones que necessiten aquests dies pues, en ajudar-los a pues, al millor manejar les escales perquè sabem pues, que ara les últimes files, les quartes, les quintes és alt i la gent pues, per favor que se dirigisquen al personal i que para que les ajude a manejar aquestes escales que són molt grans i que bueno, pues que costen. També vull dir que a pesar de que no hem deixat d'intervindre i de reparar el cementeri és que és molt gran, la necessitat és molta perquè és que són molts anys i encara que hem anat, ara ja s'està treballant en un projecte molt més ambiciós, molt més, i que demanem sempre disculpes de no aplegar a tota allò de tindre'l com ens agradaria tindre. Per aquest equip de govern sempre ha sigut prioritari, però bueno, les situacions és que mos han vingut perquè en este enguany en esta legislatura que ja teníem previst una sèrie d'accions, pues bueno, per unes circumstàncies i unes altres hem tingut que dedicar els recursos a un altre àrea, com ha sigut tot el Covid, i no hem pogut fer les accions
que estaven previstes.
Que estaven previstes.
Sí, n'han fet, però no totes les accions.
Efectivament. I hem estat fent, i així també torne a demanar disculpes i agrair la comprensió que té la ciutadania, perquè quan venen i quan m'expliquen i quan jo les dic, ho tinc present, i és algo que, de veritat, és una de les coses més prioritàries en la meua tasca com a regidora, de estar ahí i de suplir allò que no apleguem. Però n'hi ha vegades que la tasca administrativa tot és que te dificulta molt més. Ara ja per fi hem tret una licitació. Si no passa res, crec que entrarà en vigor la nova empresa el 30 d'aquest mes. Espere i confie que siga una empresa responsable i que allò que ens ha promès que vol fer i que
no obstant, estarà pendent de que complisca el que s'ha...
que fica en el plec de condicions.
Sí, perquè després també està el que tenen, se signa el ple de condicions, però després ha d'estar ben damunt el polític perquè això acabi de complir-lo.
De complir, sí. Sí, perquè n'hi ha vegades que te diuen una cosa i després pues, la realitat és una altra.
Sí, és com allò de... usted tiene que tener tantas... Sí, pero usted... tengo 4 años para tenerlo. No, perdone. Yo entiendo que desde el primer día usted tiene que tener todas esas condiciones para poder llevar a cabo este proyecto. Voltes ens enganyen, ¿eh? Igual que ens passa la vida privada, la vida pública.
I entonces tenim la confiança que esta empresa ja du 2 cementeris més, per tant, creem que és en experiència... I
té un bon currículum
i esperem que el que ens ha dit que siga, però jo sempre dic quan a vegades pues, és que el cementeri no és qualsevol cosa,
no.
I estar ahí i donar el servei és un plus, perquè atendre en aquests moments, com moltes vegades jo he vist que ho fa Rafa, que és el responsable i els que estan allí, però l'atendre en amabilitat perquè sabem el moment tan dur que és, i no és com en un altre servei,
no.
que estàs al carrer o que tu pots anar al teatre, no és el mateix, perquè quan un va a l'auditori, per la caïra pot ser més bona o més roïn, però tu ja vas sabent que tu vas a passar-te un rato i
a passar-te-ho bé,
mentre que ahí t'obligues a anar.
I tant.
I entonces tot això ho tenim molt present des de l'equip de govern i bueno, pues jo tinc és una de les coses que sempre he procurat estar ahí i atendre i ajudar a aquells que m'ho han demanat.
Rosario Arroyo, moltes gràcies per haver estat així.
Moltíssimes gràcies per ser i saber esa finestra oberta a la ciutadania i que es permetís pues des de la nostra humilitat pues traure allò que estem fent.
Thank you. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
The small, the show.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal. Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
A Studitecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.studitecles.com o llamando al
655-893-564. Rose, I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
I ara és el torn de Domingo Vicent. Ell és diputat provincial i també regidor en l'Ajuntament de Villarreal per Ciudadanos. Molt bon dia, Domingo.
Bon dia, Susana.
Mire, vostè escriu un article i tenia moltes ganes que me l'explicara o que l'explicara de viva veu, i és: parlem clar, paguem el que toca. Què és paguem el que toca?
Bé, el que he pretengut en aquest article és deixar un poc clar que ara estem enmig d'un debat, d'un foc creuat, sobretot entre el bipartidisme, que està distorsionant molt la imatge de lo que arriba a l'agenda dels impostos, no? Uns parells que vagin de Robin Hood, com dic en l'article, que volen robar a tots els que se n'isquen un poc de la norma per repartir-ho a qui ells vulguin. I els altres, pues, que tot se pot baixar absolutament tot i no passa res. No és ni justa és una cosa ni cert és l'altre, no? En l'article explique que l'estat del benestar se sustenta en financiació pública, en ingressos de l'estat, i l'estat és l'única font d'ingressos que té són els impostos. No,
això
no
és una realitat, perquè si parlem... A veure, vostè parla en un juït que li dona i que li atribueix la seva professió.
Sí, efectivament. Al final te dones compte de que moltes vegades volen fer anar de uns de justicieros, per dir d'alguna manera, i els altres només afavorirà una part de la societat, i no és aixina, no? Perquè te n'has compte, tot este debat, sobretot me dol molt tot este debat que n'hi ha sobre successions i patrimoni, no? I de harmonització o no harmonització fiscal, perquè s'està confundint molt la gent i damunt s'està contribuint a que s'enfronten entre ells.
Paguem més impostos dels que deuríem pagar?
Jo crec que majoritàriament hi ha una part de la societat que sí que paga més impostos.
Qui està estirant en aquest moment i sa part de la societat? Qui és la que més està estirant del carro?
Mira, qui més està estirant del carro, i ho acabava de llegir ara en un article que així, que és molt clar, Ciutadans portem des de principi d'any demanant a l'Estat, al govern de Sánchez, que deflacti l'IRPF, i s'han negat. En la Comunitat Valenciana han fet un mig amago, un mig apanyo que està bé per les rentes més baixes, però el govern de Sánchez s'ha negat en redó a deflactar l'IRPF. Per no deflactar l'IRPF, que vol dir ajustar les bases a la inflació, el que està passant és que l'Estat recauda 4.000 milions d'euros més. Sap vostè qui paga aquests 4.000 milions d'euros més? Pues 2.600 milions d'euros, més de 2.600, quasi 2.700, es paguen aquells que guanyen menys de 36.000 euros.
Les Ojo, classes, lo que m'acaba de
les
dir.
Classes baixes o mitges.
Anem a veure. Però això, com li expliquem al ciutadà què és lo real? Per què? Perquè la classe més... No és una... 36.000 euros no és una classe mitja.
No, hasta 36.000 euros. De fet, hi ha un mecanisme de canvi de mínim de mínim de no tributació, de mínim exempt, que fa inclús que els que guanyen entre 14 i 21.000 encara es queden més perjudicats i paguen molt més. Al final, així, el que se tracta és explicar-li a la gent que fan falta ingressos per financiar els serveis públics, que tenen que exigir, que és algo que jo crec que t'haurien de fer molta més força i molta més pedagogia, en què se gasta cada euro, en saber què costa cada servei, igual que quan mos envien, pues, que te fan una operació i te diuen t'ha costat tant, això tindria que ser en tots, absolutament tots els serveis públics, perquè la gent sàpiga el que costa cada cosa, cada vegada que se fa un concert o que se fa el que siga, pues, què ha costat? 3.000 euros. Quanta gent s'ha beneficiat o assistit? Tant. I saber en què s'estan gastant els diners i com, perquè moltes vegades no ho sabem, no ens ho diuen o no se publica, i estic arribant a la conclusió de que no se diu perquè no se sap, no se controla això, pues, i això és algo fonamental.
Per això volia que vinguera. Mire, per què un ciutadà no sap que ell que guanya entre 15 i 20.000 euros a l'any o el que arriba fins 30 i pico mil euros a l'any és el que més paga? Per què no se dona compte ell? Perquè al final és el caladero de vots que se tenen a l'hora de ser gent que vota al que més... al partit que més diu que n'hi ha ajudes socials, diu, no?
Sí, pues, jo crec que és perquè moltes vegades la gent tirem a fer els càlculs senzills, no? Igual que molta gent la sents quan treu un préstam o se compra alguna cosa a plaços, que l'únic que se preocupa és dir si pot pagar o no, i no se preocupa si a lo millor si està aconseguint la millor oferta o no, pues en els impostos passa el mateix. Jo durant molts anys he vist gent que se'n conformava perquè li tornaven quan arriba el borrador, i a lo millor ese borrador estava mal i tenien que tornar molt més, i així no passa sempre. En canvi, de vegades algú li és un poc a pagar i com ja li s'ha pagar ja se pica, ja se preocupa de veure
per què?
Perquè ell a lo millor encara li és més a pagar, no? Entonces que realment moltes vegades la gent anem al resultat final i no entrem a fons en les qüestions, que és el que en aquest article pretenia, que la gent intentara entrar a fons, no? Se debatís molt de l'impost de successions, per exemple, a mi me pareix una barbaritat que paguem impost de successions, tant els fills, inclús els nens, si es neboig, si me fas apurar, perquè al final, si pensem, tot el que una persona hereta en successions, ja hem tributat diverses vegades durant la vida. Hem tributat quan hem aconseguit aquests diners treballant per a comprar-nos una casa. Hem pagat la contribució, hem pagat els impostos a comprar la casa, a l'arreglar-la, a fer les construccions, i després quan li ho dic al meu fill tinc que tornar a pagar, no té cap sentit. O moltes vegades se parla del patrimoni com a la manera de fer més justícia, no? I aquest espíritu de Robin Hood que vol abanderar l'esquerra, sobretot l'esquerra més extrema d'Espanya, i te dones compte, pues, que l'impost de patrimoni sí, afecta a patrimonis molt alts, però també afecta a patrimonis xicotets, i es estan fent pagar, que els patrimonis xicotets al final són els que no tenen mecanismes per buscar la manera de fugir-se'n, perquè els grans ja sabem que poden buscar mecanismes de fugir-se. Els patrimonis xicotets, si tens una casa o un apartament, una segona vivenda o un maset tancat o que no gastes, ja estàs pagant en la reta una imputació per ser d'això, vas pagar quan el vas aconseguir, ara tens que pagar altra vegada també només per tindre'l, si no és un patrimoni molt elevat.
Ahora, lo que te diuen és que tu també incrementes el teu patrimoni quan heretes.
Sí, però ja l'has pagat. Ja has pagat per aquest patrimoni. Pensar que en una família, si un pare li deixa moltes vegades algo de nens i els fills, també és perquè al final un patrimoni no fa una persona. Salvo contar les ocasions, és tot un esforç familiar. No sols és del país, moltes vegades se fa perquè tens un establiment familiar o tens o tots els que treballen en casa aporten o que siga. Entonces, això no se pot entrar a aquest punt a veure si el fill ha participat més o ha participat menys. Si és entrar a fer, ja has estat pagant molt sobre tot el que has aconseguit per a guanyar-ho.
És el que sempre ens diuen, eh?
Sí, però al final, si te fijes, la recaudació en successions i patrimoni comparat en el que tira de l'Estat és l'IVA, l'IRPF i societats. Tot el demés és molt inferior. Jo crec que hauríem de preocupar-nos molt més en aquesta bossa d'economia submergida que representa, segons estudis del Sindicat de Tècnics d'Hisenda, representa el 25% del PIB, que són 270.000 milions d'euros, que se fugen de la tributació. Jo crec que això ens hauria de preocupar molt més que uns impostos que per cobrar-los un poc més als grans estem també als que són xicotets o mitjans que també poden entrar en aquest impost els estem ofegant, no? Jo conec casos d'heretar un del germà i tindre que pagar la meitat del que valia en tributació perquè era el germà i tenia que, i ara a partir del segon grau. Entonces, jo crec que això se té que revisar i el que no pot ser és esta lluita que tenim entre comunitats autònomes. Jo crec que s'ha de buscar aquesta harmonització fiscal sempre mantenint certa autonomia les comunitats autònomes, però no les barbaritats que estem veient ara, no? Ja no se tracta... És que sé molt tots quan les empreses tecnològiques com Google fiquen la sede en Irlanda perquè allí no se paga pràcticament impost de societats i no van a altres països d'Europa. Però així, en canvi, les comunitats autònomes, algunes volen fer el mateix i tampoc se tracta ni que unes ho lleven del tot o que les altres pues, facin pagar a més que a cap lloc d'Espanya, com passa en la comunitat autònoma valenciana, que així és un dels llocs on més paguem.
Què li va aparèixer que el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, alçara un poc aquesta veda dels socialistes a l'hora de tocar els impostos?
Home, jo crec que va ser un pas en la correcta direcció, però un pas molt xicotet. Nosaltres li venien reclamant mesures més contundents, sí, però, des de març, imagina't.
Clar, dona el pas i no ens parem a pensar si com era el pas, sinó que el dona. Jo penso que és un col d'efecte perquè ningú pensava, donat que el president del govern és socialista, que ell s'atreviria a fer-lo, no?
Sí, així és. Diguem que és una medida que té una part positiva i una negativa. La positiva és que ha obert la caixa de Pandora pel govern de Sánchez i Sánchez haurà donat compte que no controla tant la situació com ell se pensa, però al final cada comunitat autònoma té que mirar pels seus ciutadans, igual que cada municipi tenen que mirar pels nostres veïns. Però sí que és veritat que el fica en descobert en el sentit de que se queda curt, haguera pogut ajudar molt més a aquestes rentes baixes i mitges i que li ho estem demanant des de març. És una cosa que ja ens haguem pogut beneficiar quan vam fer la declaració de renta fa uns mesos i ara ens tocarà esperar uns quants mesos més per poder-nos beneficiar d'aquesta medida.
I, sin embargo, guanyen popularitat en intenció de vots. Quan al final és el que parlem al principi de... no ens parem a veure exactament, parem, el que vostè deia l'exemple ixe de que anem a veure el que ens costa algo i no ens parem a veure si el que ens cobren per arribar a comprar algo.
Sí, no, al final la gent moltes vegades tenim el vici de quedar-nos en els resultats de les coses i no entrem a veure el detall com s'ha arribat a aquest resultat, no? I jo crec que ahí n'hi hauria d'aprofundir molt i n'hi hauria d'informar molt més a la ciutadania en lo que costen els serveis i d'on se paguen.
Per exemple, què tocarien dels IRPFs? És a dir, realment on veu vostè que guanyaríem en qualitat de vida i no mermarien les arques?
A veure, en el IRPF el primer necessari seria deflatar l'IRPF, després millorar molt els mecanismes que n'hi ha de sobretot els salts, que n'hi ha de mínims exentos, de mínim de rendiment del treball, etcètera, que són mecanismes que està demostrat que estan produint un perjudici molt gran als que guanyen entre 14 i 21.000 a tots, però especialment als que guanyen entre 14 i 21.000 euros. Li s'ha demanat diverses parts al govern i no acaben de decidir-se. Els tècnics d'Hisenda diuen que estan buscant la millor fórmula, però buscant, cada any que passa, any que la gent que guanya entre 14 i 21.000 euros que és perjudicada.
És que sap què passa? Que jo llegia l'article i pensava quina és la millor forma de que la gent que estiga sentint-nos entén que té que lluitar pels seus interessos i jo crec que no els ho estan explicant massa bé.
No, jo crec que el que t'he dit al principi, al final la gent tindria que demanar molt més intensament que mos expliquen quant costa cada cosa i els diners que costa d'unir-se'n, perquè a Civil-Real moltes vegades ens estem queixant de la contribució, però n'hi ha una altra cara de la moneda, que és en què se gasten els diners, no? Nosaltres ho hem dit moltes vegades, no volem que se puja la contribució, volem que se baixi, però per això tens que tindre clar d'on tens que treure els diners. L'any passat i vam plantejar, i ara ho tornarem a plantejar, que n'hi ha que revisar moltes coses, n'hi ha que saber en què se gasta cada cèntim i no saber-ho, sinó que també comunicar-li a la gent, que quan un usuari de la piscina va a la piscina sàpia el que jo estic pagant només cobrís el 20% del cost o el 25% del cost. O jo he anat tantes vegades aquest any a la piscina o al gimnàs i m'ha costat tant cada vegada. I de lo que m'ha costat una part està per la paga l'Ajuntament, bueno, l'Ajuntament no, el resto de contribuents en impostos i està per la paga jo. Si la informació a la gent no li arriba, entonces...
Per exemple, ara n'hi ha un mes de teatre on disfrutarem de 6 funcions, crec que s'han anat ara mateix a la regidora de Cultura, i no ens costarà res, podrem anar gratis al teatre. Vostè això ho veu, és una mesura que se la replantejarien?
Ja t'he dit que depèn. Jo crec que el que tenim que anar és un poc a eficiència, no? Veure en què se gasten els diners. Jo que se gaste 1.000 o 5.000 o 10.000 euros en una obra de teatre, només tenint aquesta informació no puc saber si estan ben gastats o mal gastats. Tinc que saber quanta gent ha anat, la qualitat de l'obra... Però ja
anar
dic, sobretot,
claro, acció, no?
Saber, moltes vegades quan aprovem, per exemple, les tarifes per les obres de l'auditori, pues cobreixen, venen a cobrir un 25% del cost. Tota aquesta informació n'hi ha que dir a la gent i aquest 25% del cost se fan una estimació d'assistents, però després n'hi ha que mirar en l'assistència final si s'ha complit o no s'ha complit. I jo crec que el que n'hi ha que començar a treballar i explicar i a la gent és, tu quan vas a sopar, saps a quan hi siu cada un, no?
Sí.
Pues això és igual, quan anem a sopar tots, tenim que saber a quan hi siu cada un i qui ho paga, no? Perquè
així... I sobretot valorar si ha valgut la pena o no.
Claro, valorar si ha valgut la pena i sobretot pues això, que mirar el que ens està costant i qui ho està pagant. La gent que tindré clar...
I quina qualitat ens ofereixen? Al final, si els serveis públics cobreixen i no ens toca després contratar serveis privats a banda, que això també ocorrís, el que pot, pues se té que mirar. Jo és que tenia molta gana de que vinguera i explicar un poc això, sobretot per allò de que le robo a los ricos y lo reparto a los pobres o... perquè hem de tindre ben clar com tenim posicionat el mapa, en fi. Domingo Vicent, regidor de Ciutadans i també, com no, diputat provincial. Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar. Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor. Sin esfuerzo ni sudor. Y seguramente lo mejor.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural impulsen la tercera edició del programa d'inserció sociolaboral dirigit a persones amb diversitat funcional. Un total de 10 persones es beneficiaran d'aquest programa, que tindrà una duració de 12 mesos. Si tens una discapacitat reconeguda superior al 33%, pots inscriure't fins el 17 d'octubre a fundacióCaixaRural.org. Donant oportunitats, fem poble.
No te preocupes. Cristalería Broc. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Broc, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Broc, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
I Almassora acomiadava ahir les seues festes en honor a la Mare Déu del Roser amb una jornada típica en coincidir amb la festivitat del 9 d'octubre. Tenim a la regidora de festes d'Almassora, Isladis. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fins i tot van tindre eixida en piragua, no? Ahir.
Sí, se va fer una activitat des de mitjambient en el que vam fer 3 torns durant el matí d'hora i mitja per poder disfrutar, no, d'aquest reumillàs que tenim ahir de la Santa Quitèria. I la veritat és que en mitja hora, quan van iniciar les inscripcions, es van esgotar en seguida.
Valoració de les festes. Unes festes ja lliures de tot Covid, unes festes participatives...
Pues bueno, este matí hem fet la roda de premsa junt amb policia d'aquesta valoració de tota la setmana, de tots els actes, incidents que han pogut ocórrer durant la programació que n'hi havia, i la veritat és que estem molt satisfets tant des de la regidoria de policia com des de la de festes, perquè el comportament de la gent, pues, cada vegada és més cívic, podem dir, se comporten també millor i respecten les normes que se fiquen des de l'Ajuntament, totes les penyes i colles, i bueno, pues, podem dir a grosso modo 4 datos de que han baixat un 50% el que són incidències de reclamacions dels veïns en el que respecta a temes de colles. Han baixat també el que són incidències de pelees i entre els joves, tant en el recinte de festes, que no se n'han produït apenes, com en els casals i en via pública. I, bueno, pues sí que lamentar, no?, ese falleciment que vam tindre, esa mort en un dels actes taurins, a conseqüència del cop que va rebre la persona que va agarrar el bou. Però, bueno, han finalitzat ja uns actes, una setmana taurina, en 4 bous més, perdó, que les demás, en menys incident de llevant d'ICE que les demás. Per lo menos la gent sí que fa cas a les recomanacions que se fan des de la Junta Local de Festes i des de l'Ajuntament, en el que se demana prudència i respecte, perquè, clar, la gent tampoc té vacances esta setmana, molta gent treballa, i per lo menos lo que és respectar el descans de la gent i el mobiliari i lo que és ja en si també entrar a ese recinte de bous on perilla la vida de les persones, pues bueno, estem contents pels resultats i les xifres que hem recollit.
Sí, perquè parlaríem d'una almassora cívica, d'uns visitants que ha brillat per el civisme que han tingut visitant la localitat. Si parlem de números d'economia local, de com ha repercutit el sector de restauració, té alguna dada?
Bueno, pues no, en damunt la taula no he tingut cap, però jo crec que només sent al carrer i veient com estaven els bars, restaurants, cafeteries, tant en els moments de que n'hi haven actes com en finalitzar aquests actes, jo crec que el resultat serà prou positiu o el balanç d'aquests ingressos serà també en un volum elevat, perquè sí que parlant en els comerciants sí que te diuen que estaven contents, que anava la setmana molt bé. Entonces, números reals no tinc, però per el que és la sensació entre els comerciants és bona i és molt positiva. De fet, intentem que la programació pues, siga un poc per tots els públics i que puga atraure a molta gent de fora també, per a que un flix és revulsiu.
Sí, això era una de les coses que a voltes no se parla de les festivitats locals, però és molt important perquè el que fa d'alguna manera és activar aquesta economia que ha estat dormida durant tot aquest temps de pandèmia. Per tant, si parlem d'aquestes festes i parlem del civisme de la gent que ha tingut, també podem parlar de que si ho posem en una balança ha sigut positiu.
Sí, sí, per a nosaltres ha sigut un 150% positiu en el que respecta d'unes festes a altres. Sí que és veritat, conforme t'estava comentant abans, de que veus que la gent fa cas a aquestes recomanacions i a aquestes indicacions que se fan des de part de policia i des de l'Ajuntament, en el bando que es passem tant a totes les penyes i colles com el que se publica per les redes socials. Estem més de, el 150% de contents, no? D'aquesta resposta de la gent, tant de la gent del poble com de la gent que ve de fora.
Denúncies, saben si n'han posat la policia local?
Pues se n'han ficat algunes, però la majoria han hagut dos en el recinte de Taurí, en una persona que pues, no estava en condicions físiques, anava en un menor i volia entrar al recinte, se va resistir a l'hora de convidar-la a que no entrara i entonces pues así que ha rebut una denúncia i després pues a una altra persona, un altre menor que també se'l va treure del recinte. I per lo que respecta a tema de penyes i colles, crec que se n'han ficat dos per tema de brutícies, però eren colles que no estaven registrades així tampoc en la base que tenim en policia. Entonces per això sempre anunciem i es recomanem a totes les penyes que de nova creació que passen per ací pel registre de policia local, pues, per a fer constància d'on està la colla, qui és el propietari, quants membres són, i també amb nosaltres pues, ens serveix a l'hora de planificar tot el tema de neteja, poder passar per aquests carrers a poder netejar i que el poble pues, estiga com cal, no?, pels siguients actes que n'hi han programat.
Pues Isladis Falcó, regidora de festes de l'Ajuntament d'Almassora. Moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, així estarem per a que necessiteu.
Una abraçada. Take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. You when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious
En Apunt volem que sentes la teua terra viva i que ens acompanyes fins a una alqueria blanca, que pugues entrar a la cuina de Morera i escoltar un sincer bona vesprada. Volem que conegues altres països amb valencians al món, però també contar-te tot el que passa matí, migdia i nit als informatius. Tenim tot un ventall de programes en què la província de Castelló és protagonista. Suma't a la teua tele amb la col·laboració del Col·legio de Administradores de Fincas València-Castellón. Apunt, la veu de tots.
Toldos y Cerramientos Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y Cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
Estás escoltant la 92.2 de la frecuencia modulada.
Vila-real licita el primer servei permanent de neteges i desbrossament de vies públiques i solars municipals. Anem a escoltar al regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal.
Què consisteix el contracte de camins rurals i solars?
Pues és un contracte pioner perquè ens permetrà tindre un manteniment durant tot l'any que facilitarà pues, que els camins rurals i els solars municipals estiguin en millors condicions. És la primera vegada que un contracte d'aquest tipus que albergarà tot l'any, durant tots els mesos, tant d'estiu, que ve reforçat en l'agent de l'atur agrari, com en l'hivern, que teníem menys personal i més maquinària, i ara en aquest contracte pues, podem cobrir tota la franja de l'any.
L'UGI celebra la Setmana de la Salut Mental amb diverses activitats al campus.
La Universitat Jaume I de Castelló celebra en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental diverses activitats en el campus que tindran lloc del 10 al 14 d'octubre de 2022, coordinada des del Vicerrectorat d'Estudiantat i Vida Saludable i organitzada per UGI Hàbitat Saludable. La Setmana de la Salut Mental pretén sensibilitzar sobre la importància d'atendre el benestar psicològic, enfortir les competències d'autocura emocional i prevenir l'estigmatització dels problemes de salut mental. La Setmana de Salut Mental s'ha iniciat amb el col·loqui Les aparences enganyen. Pensem el que som o sem el que pensem, en què s'ha reflexionat sobre les necessitats de la salut mental de la comunitat universitària des de diverses perspectives.
Vora 1.300.000 persones de la comunitat valenciana es troben en situació de pobresa energètica.
El vicepresident segon i conseller d'Habitatge, Héctor Illueca, ha participat en la presentació de l'estudi Pobresa energètica de la Comunitat Valenciana, desenvolupat pel Departament d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de València, en col·laboració amb l'Institut Valencià de l'Edificació. En la seva intervenció, Illueca ha defensat la regulació dels preus de l'energia per a lluitar contra la pobresa energètica, però considera que cal també combatre-la amb mesures estructurals que aborden la subte des de l'arrel, que fomenten models constructius que milloren l'eficiència dels edificis, fent més ecològiques i assequibles la refrigeració i la calefacció de totes les llars.
Onda aprova l'autorització provisional per a constituir la segona entitat de gestió i modernització de les àrees industrials.
L'Ajuntament s'ha reunit amb les empreses que formen part de la comissió promotora de la segona entitat de gestió i modernització del municipi, que abasta les àrees industrials de Trencadella, Conrad Roig i El Colomer, i que acullen el nom de EGM Nord 2, en tractar-se de la zona nord de les àrees industrials i la segona entitat del municipi. En la trobada, en la qual també ha sigut present l'empresa adjudicatària del projecte, de les EGM en tots els polígons del municipi, el regidor d'Innovació, Vicente Bou, ha reiterat el suport del consistori a aquest projecte i ha animat a les empreses a recordar amb el seu vot la creació d'aquest estudi en la pròxima assemblea de ratificació que es convocarà en breu, ja que el ple municipal ja ha aprovat el dictamen d'autorització provisional de l'entitat de gestió i modernització.
I la Bora publica la relació provisional de les persones admitides en el programa per a la captació de fons europeus en entitats locals. quasi 300 persones treballaran per fer aplegar a les entitats locals i els fons extraordinaris de la Unió Europea. Un total de 174 persones s'incorporaran a entitats locals de la província de València. Seran 75 en Alicant i 50 en Castelló.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos.
Ara sí, ens acomiadem fins demà a les 12 del migdia, però no se'n vagin, que avui el carregadet, el programa d'esports ve ben carregadeix de notícies. A quienes son capaces.